Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. La consellera Meritxell Serret ha defensat la seva actuació l'1 d'octubre i ha denunciat la judicialització d'un conflicte que considera polític. Ho ha fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La Fiscalia manté la petició d'un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per a Serret per un delicte de desobediència. Esquerra i Junts eviten els retrets l'endemà de la tornada a Catalunya i la detenció de Clara Ponsatí. El president Pere Aragonès no ha volgut respondre a les acusacions de Ponsatí contra el seu govern i ha mostrat tota la seva solidaritat a les persones perseguides judicialment per l'1 d'octubre. Diverses entitats de Badalona denuncien que el centre comercial Màgic s'ha convertit en un espai d'impunitat per als depredadors sexuals. S'investiguen 3 casos més d'agressions sexuals i almenys en un hauria participat un dels mateixos menors implicats en la violació grupal d'una nena d'11 anys a finals de l'any passat. Els casos d'abusos sexuals a infants i adolescents s'han quadruplicat al Camp de Tarragona des que es va posar en marxa el projecte Barnahus, la casa dels nens, ara fa 3 anys. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, on avui s'inaugura el nou edifici d'aquest equipament a Tarragona. El govern en vol impulsar fins a 12 aquest any arreu del país. El fiscal general de l'Estat dona instruccions per rebutjar les revisions de condemnes si la nova llei del només sí és sí ja contempla la pena imputable. Amb la circular es busca unificar els criteris i fixar les pautes a seguir per limitar les excarceracions i les reduccions de penes. L'incendi de Vilanova de Viver a l'Alt Millars, al País Valencià, evoluciona favorablement, però de moment no es contempla que els 1.600 veïns desallotjats puguin tornar a casa. Les feines d'extinció continuen aprofitant les bones condicions meteorològiques, ja que demà es tem que tornarà el vent. L'empitjorament de la salut mental dels joves després de la pandèmia dispara la xifra d'alumnes que han de rebre classes a domicili. L'any passat van ser 1.100 alumnes, quan abans del 2019 n'eren uns 800. El gruix d'aquests estudiants eren de secundària. El Banc d'Espanya alerta que la continuïtat de la guerra a Ucraïna i la sequera poden comportar un encariment dels aliments. Detecta que els últims mesos hi ha hagut un alentiment en la pujada dels preus que ha estat general a Europa, però ara es podria torçar. 12 anys després, el Consell General d'Aran torna a fer una campanya per fomentar l'ús de l'aranès. L'objectiu és el col·lectiu més jove de la població, davant xifres que apunten que només un 2,4 l'utilitza a les xarxes socials. Els esports.
A 6:45, Barça-Roma, tornada dels quarts de final de la Champions femenina de futbol. El Barça té un 0-1 a favor de l'anada. El partit es jugarà al Camp Nou i s'hi esperen més de 50.000 persones. El podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. A l'Eurocup de bàsquet, 8:45, Penya, Lietkabelis de Lituània. Últim partit de la fase de grups. A la Lliga, a les 9, Tenerife, Manresa. I a la Lliga d'Hockey masculina, juguen avui 3 partits de la jornada 23. A la femenina, se'n juguen 4.
I el temps tarda amb sol i pocs núvols, temperatures frenades arran de mar, el canvi notablement, en canvi, elevades a muntanya i a l'interior, on poden fregar els 25 graus de màxima o els superaran en alguns casos. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia escoltant els arguments de la denúncia que han fet diverses entitats de Badalona sobre la impunitat que tenen, diuen els depredadors sexuals, al centre comercial Màgic del municipi. Ja coneixíem la violació grupal d'una nena d'11 anys a finals del 2022 i ara s'investiguen 3 casos més d'agressions sexuals. I en un d'aquests casos hi hauria participat un dels mateixos menors implicats en la violació de l'any passat. Avui s'han fet públiques unes xifres escandaloses sobre l'augment dels abusos sexuals a infants i adolescents a les comarques del Camp de Tarragona. Les ha fet aflorar el projecte Barnahus, la casa dels nens, que fa 3 anys que funciona al Tarragonès i que durant aquest temps s'han atès prop de 600 nenes i nens, sobretot nenes, que han patit violència sexual. El govern ja ha dit que fins a finals d'any s'impulsaran 12 centres com aquest arreu del país. Des d'avui fins divendres, aquí al Catalunya al Dia, us proposem tres reportatges sobre iniciatives municipals de lluita contra les ocupacions problemàtiques. Ens aturarem a Mataró, Sabadell i Terrassa per saber com intenten aturar les accions que dona a terme especialment gent que no està considerada vulnerable, vaja, que no ho fa per necessitat. I avui parlarem de Terrassa, del cas del Gremi de Construcció del Vallès, que en col·laboració amb Mossos i amb la policia local de Terrassa han acordat tot un seguit d'accions per impedir, sobretot, que la gent ocupi habitatges que encara, doncs, just acaben d'acabar, són habitatges de nova promoció. I també us explicarem la polèmica que hi ha Cadaqués per la concessió de les guinguetes de platja per l'estiu, els xiringuitos, vaja. N'han quedat fora dos negocis històrics que han ofert menys diners que els nous adjudicataris i la gent del poble ha posat el crit al cel. Al Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al Dia. Catalunya Informació.
Per començar l'última hora judicial, d'una banda, Clara Ponsatí, que ja ha tornat a Brussel·les per participar en el ple de l'Eurocambra, que comença aquesta tarda. El Parlament Europeu examina totes les implicacions legals del seu cas arran de la petició de l'eurodiputada de Junts per Catalunya perquè es protegeixi la seva immunitat. I també a punt ja d'acabar el judici contra Meritxell Serret, acusada d'haver participat en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La consellera ha defensat la seva actuació a l'UO i ha denunciat la judicialització d'un conflicte que considera que és polític. La Fiscalia, però, li manté la petició d'un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. Ho està seguint el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Núria Har. Bon dia, Núria.
Bon dia, Marta. Doncs mira, us podem dir que fa res ha quedat vist per sentència el judici contra Meritxell Serret, ara sí que està acusada, com deies, de desobediència. La consellera manté la seva posició, ha mantingut aquest matí la posició davant del tribunal i defensa el seu paper l'1 d'octubre perquè la ciutadania decidís el futur polític de Catalunya.
L'1 d'octubre no va ser un delicte, votar no va ser un delicte, i també em reafirmo en que el projecte independentista, el projecte republicà, és un projecte legítim, tinc dret a defensar-lo políticament, pacíficament, i tinc dret a guanyar-lo democràticament, i per tant em reafirmo en poder seguir i seguir actuant políticament.
La Fiscalia i les acusacions, però, insisteixen en que se la jutja per desobeir les resolucions del Constitucional. Al tràmit de qüestions prèvies, la defensa de Serret ha volgut deixar fora de joc l'advocacia de l'Estat, considera que no té legitimitat per fer declaració perquè, com a Serret, li va caure el delicte de malversació i, per tant, no se li imputa cap perjudici econòmic contra l'Estat, no pot exercir aquest paper.
Ella tiene derecho a manifestarse, ¿no? Pues no, pues yo le voy a formular, le formularé preguntas en la medida que parece que me exige ese...
¿Para eso está el interrogatorio?
Ara escoltàvem el president del tribunal que li deia a l'advocat de Meritxell Serret que aprofités l'interrogatori perquè Serret pogués fer el manifest que demanava fer. L'advocada de l'Estat ha pogut intervenir perquè el president del tribunal ha deixat la resolució per sentència, un judici que ha començat aquest matí i fa res, tot just minuts, ha quedat vist per sentència.
Gràcies, doncs, Núria Har. Bon dia.
Bon dia.
La 1 i 9 minuts, diverses entitats de Badalona denuncien que el centre comercial Màgic s'ha convertit en un espai d'impunitat per als depredadors sexuals. Avui s'han fet públics tres casos més que ja us vam avançar ahir i almenys en un hi hauria participat un dels menors implicats en la violació grupal d'una nena d'11 anys a finals de l'any passat. Anem doncs cap a Badalona. David Àngela, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Avui, David, han fet roda de premsa davant just mateix del Centre Comercial Màgic en què ha participat la mare d'una de les víctimes, oi?
Doncs sí, una roda de premsa molt punyent pel testimoni d'aquesta mare, la Teresa Prados, que també és membre del Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona. Segons el seu relat, la seva filla, de 17 anys, va ser víctima d'una manada que la va intimidar amb una navalla a l'agost passat.
Bueno, la forzaron un grupo de 10 chavales. Pues tres de ellos la forzaron a punta de navaja a dirigirse a los lavabos la obligaron, la agredieron sexualmente. Parte de ellos se quedó fuera, dentro había tres, la agredieron dos y escapó como pudo.
La seva filla va callar, però finalment al febrer van posar una denúncia quan es va destapar la violació d'aquella altra nena d'11 anys. Prados també ha denunciat que s'han sentit sols i abandonats també pels serveis de seguretat del Màgic i que segurament, si aquests fets haguessin passat a Pedralbes, l'administració i els serveis haurien funcionat. I assegura també que els agressors, menors, també són víctimes d'aquest sistema que, segons diu, no funciona.
Romper, ¿no?, con el mensaje del origen de estos menores. No, ese no es el problema. Y este es el resultado, ¿no?, de un sistema salvaje. ¿Qué va a tener? Pues tiene como resultado salvajismo. Y sería yo una mala madre si dijera señalar directamente a estos menores, porque no olvidemos que son menores también. Son el producto de este sistema. Seguro que han sufrido violencia, abandono.
Déu-n'hi-do el testimoni d'aquesta mare, David. És una mare que també ha carregat durament contra l'Ajuntament i em sembla que també contra els Mossos.
Doncs sí, assegura que s'han sentit abandonats i sols per part de l'Ajuntament i també ha carregat amb contundència amb els Mossos, a qui acusa de coaccionar la seva filla perquè fes una falsa identificació.
No, no, és greu, és d'aquest divendres. Vam anar allà, li van ensenyar unes fotos i com no reconeixia ningú, li van dir, has d'assenyalar algú, perquè si no tiraràs pel terra la nostra feina. O sigui, sí o sí havia d'assenyalar algú. I la meva filla li va dir, és que no hi ha, en aquestes fotos no hi ha cap dels agressors. Jo no puc assenyalar una persona que no ha fet res.
I per acabar, diuen, amb aquesta cova d'impunitat en què s'ha convertit el centre comercial Màgic i per reclamar una assignatura d'educació sexual obligatòria, el Sindicat d'Estudiants, juntament amb aquesta organització de Mares de Badalona i l'entitat Lliures i Combatives, han convocat una manifestació el 29 d'abril a la plaça de la Vila de Badalona.
Déu-n'hi-do, gràcies. David Àngel, a Badalona, bon dia.
Adéu, bon dia.
Les ocupacions d'habitatges s'han convertit en un mal de cap a moltes ciutats, sobretot quan els ocupes no pertanyen a col·lectius vulnerables afectats per l'emergència habitacional. Per això els ajuntaments de diverses ciutats de la segona corona metropolitana han començat ja a implantar iniciatives pròpies, algunes inèdites, per intentar frenar i minimitzar el problema de les ocupacions. Des d'avui fins divendres, aquí al Catalunya al Dia, coneixem les mesures que s'han adoptat en aquest sentit a Sabadell, a Mataró i Terrassa. I justament començarem aquí a Terrassa, on el Gremi de la Construcció del Vallès, en col·laboració amb els Mossos i la policia local, han acordat unes pautes per impedir especialment les ocupacions d'habitatges de nova promoció, també els que estan pendents de rehabilitació o just els estan enderrocant. Marta Vallès, Terrassa, bon dia.
Hola, bon dia.
Marta, sovint veiem anuncis, allò, noves promocions, i això, doncs, probablement és llaminer pels ocupes, que són habitatges justament que encara s'han d'estrenar. Són un reclam pel que s'anomena màfies de l'ocupació.
Sí, d'això n'hem parlat amb els Mossos, però també començarem per saber quin és el problema. Ens l'explica el vicepresident del Gremi de Constructors del Vallès, l'Emili Lázaro.
Tu acabes una obra, hi ha un període de papers, si s'entrega de vivendes, a el que són els propietaris. Més a una obra que s'havia acabat, havia entrat a ocupar algun dels departaments de la pròpia obra. Fins i tot havien ocupat pisos que ja s'havien firmat o escriturat. No?
Per això han acordat pautes amb els Mossos d'Esquadra. Han de fer això.
De tindre una alarma, una càmera que gravi per poder detectar l'ocupació de qualsevol vivenda. També facilitar un llistat de les cintes que estan en procés de construcció o de promoció que s'entreguen a una data determinada.
I com deia, són víctimes de les màfies de les ocupacions.
És un dia a dia. Pobre de tu que deixis una obra sense aquestes mesures de seguretat perquè se n'enteren i a partir d'aquí hi ha una sèrie de màfies que canvien la clau del pany de la porta d'entrada de la comunitat, així que allà dintre i fins i tot amb obres que tu entregues ja adverteixes a la pròpia comunitat, tanqueu el pany en clau per si fas això. A mi concretament amb una promoció que vam entregar a l'estiu de l'any passat ens va passar. Perquè a més no van ocupar dos pisos normals, van ocupar dos duplets. Que n'hi ha hagut gent que s'ha tirat la cadena.
I també diuen que s'ha convertit gairebé en un ofici.
L'ocupació, al final, no deixa de ser una mena de feina o de treball il·legal amb la qual n'hi ha màfies que es dediquen a canviar panys, passar les claus i, a partir d'aquí, saps que n'hi ha unes tipologies que són negociables, que et demanen 3-6 mil euros i, a partir d'aquí, se'n van.
Per tant, no tenen més remei que invertir més en seguretat.
Posem alarma a tots els pisos fins que sembla entrega o fins i tot depèn de quin tipus d'edifici vigilant 24 hores.
Escolta, els Mossos t'han explicat que això està funcionant força bé.
Sí, n'hem parlat amb el Carles Vallès, que és inspector i sotscap de la comissaria de Terrassa. Ell ens diu que l'objectiu és que no es consolidi una ocupació.
Si hi ha un bloc de pisos nous, la persona que ocupa un pis, a través o bé d'internet o a través de qualsevol recerca, sabrà que aquells pisos és una obra nova, encara no constitueix domicili de ningú. La preocupació del gremi de constructors és dir, és possible que m'ocupin aquest pis. El que vam fer amb ells és pautar eines per evitar que això arribi a passar. I, en cas que arribi a passar, poder actuar de forma urgent i ràpida.
Quines són aquestes eines que s'han d'aplicar?
El que necessita la policia d'un propietari és intentar saber amb la màxima fiabilitat possible en quin moment s'ha produït l'ocupació. Per exemple, col·loqui un vigilant de seguretat. Un veí que diu, escolta, estan intentant entrar. És un testimoni directe, sabem el dia i l'hora exactament que això s'està produint. A través de centrals d'alarmes. Necessitem objectivar que el pis aquell realment encara no s'ha constituït en domicili de la persona que el vol intentar ocupar.
I com se sap això?
A partir d'elements objectius. Clar, un pis que aparentment hauria d'estar buit i està ple de mobles, o està amb una nevera endollada i la nevera està plena de menjar, d'alguna manera t'està dient que aquella persona porta certs dies allà. Per tant, allò és casa seva. No el podem fer fora automàticament, que no sempre és així, perquè també hi ha llegendes urbanes o hi ha mites. Van servir una pizza fa 3 dies, el rebut de la pizza no ens el creiem.
En Carles Vallès també t'ha explicat que certament hi ha màfies que es dediquen a això que ens deia des del Gremi de la Construcció, a ocupar pisos per tenir uns diners, i d'això n'han fet doncs una ocupació, i que també hi ha famílies vulnerables que desallotgen i que els comenten que tenen ingressos però que ningú els vol llogar un pis. Com veus, farem els dies que ens queden d'aquesta setmana un màster en ocupació.
Doncs sí, coneixerem aquestes iniciatives de cada municipi. Gràcies a Marta Vallès, bon dia.
Bon dia.
Hem arribat a 1:15. Moment per saber doncs com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, en general, el trànsit és força tranquil, però amb 3 punts conflictius. A l'autopista AP7 retiren un vehicle incendiat a l'altura de Vilobí d'Onyar en direcció Tarragona. Hi ha un carril tallat, però no provoca retencions. Hi ha un camió avariat en la carretera nacional 420 a l'altura de Corbera d'Ebre. També provoca complicacions per circular en totes dues direccions. I s'està fent pas alternatiu a Arbúcies, a la carretera local G552, a causa d'una col·lisió. Per tant, molt de compte en aquests 3 punts on hi ha incidències. Pel que fa a la situació del transport públic, es mantenen horaris i freqüències de pas habituals segons els diferents operadors.
I ens falta el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.
Previsió del temps que ens indica una tarda de sol amb alguns núvols prims, els núvols baixos de la costa de l'Ebre o també de la costa Daurada han d'anar desapareixent, i la tendència és que el termòmetre continuï enfilant-se. Aquesta hora ja per sobre dels 20 graus en alguns observatoris pirinencs. La tarda pot portar els 25 graus en algunes zones del Pirineu i també de l'interior. En canvi, frenades a la línia costanera per sota dels 20 de màxima. De cara a demà es mantindrà aquesta tònica, però a les comarques interiors i del Pirineu podran pujar entre 2 i 4 graus més. Màximes entre 24 i 28, esporàdicament 29 o 30. De cara a demà, amb alguns núvols prims s'entelant al cel i alguns núvols baixos o algun banc de boira a prop de la Costa Brava.
Sabies que hi ha una entitat que agrupa gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, els quals presta serveis, suport, formació i eines per servir més bé la gent?
És l'Associació Catalana de Municipis i, entre moltes altres coses, impulsa l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat als pobles i ciutats, perquè tots els municipis són igual d'importants.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
La majoria dels economistes catalans veuen la inflació i els costos de producció com el principal problema que afecta l'economia del país. I gairebé 2/3 creu convenient que el Banc Central Europeu continuï amb la seva política d'augment dels tipus d'interès, amb increments inferiors al 0.5 punt. És el que es desprèn de l'enquesta d'hivern que el Col·legi d'Economistes fa entre prop d'un miler de col·legiats. Joan Garcia.
Gairebé tots els economistes es mostren preocupats per l'impacte negatiu que pot tenir per l'economia catalana l'augment de preus i costos. Pel que fa a la salut del sistema financer, el degà del Col·legi Carles Puig ha volgut donar un missatge de tranquil·litat arran de la crisi d'alguns bancs dels Estats Units i de Credit Suisse.
Jo crec que el sistema financer a Europa no té una crisi com el 2008 i 2009. Estem en una situació molt diferent, en una banca forta, i esperem que aquestes notícies no generin més por, i sobretot els bancs centrals estan cuidant de donar la liquiditat als diferents bancs que tenen problemes.
Aquesta enquesta, Joan, de situació econòmica dels economistes, també pregunta específicament per problemes a cada demarcació. A Barcelona és sobre quines inversions previstes als pressupostos de la Generalitat es consideren més urgents.
Majoritàriament les vinculades a l'àmbit sanitari, com ara la construcció d'un nou edifici per l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron i la segona fase d'ampliació de l'Hospital del Mar. També es considera prioritària la línia 9 del metro.
A Girona han preguntat sobre les infraestructures d'energies renovables.
I la pràctica totalitat d'economistes consultats creu que se n'haurien de permetre més.
A Lleida, per quines són les causes principals de la deslocalització d'empreses cap a l'Aragó?
Els tres principals motius que s'apunten són l'excessiva pressió fiscal, la poca agilitat administrativa i la falta de suport polític.
I a Tarragona, per com veuen la temporada a la restauració i l'hoteleria?
Més de tres quartes parts dels economistes coincideixen que serà positiva.
Escolta'm, per acabar, també hi ha una pregunta general sobre el futur de l'aeroport de Barcelona, l'aeroport del Prat.
Sí, aquesta global, i l'opció que ha rebut més suport és incrementar la vinculació del Prat amb els aeroports de Girona i Reus.
Doncs ara que són 1:15, ens n'anem cap al Palau de Congressos de Tarragona, on s'està fent o s'estan donant ara mateix detalls importants de com avança la implantació del tramvia del Camp de Tarragona. És un projecte que fa anys que s'està gestant, però, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Sembla que finalment ja tenim algun anunci important, detalls, calendari. De fet, en aquest acte, entre altres, hi ha el conseller de Territori, Juli Fernández, i el mateix president Pere Aragonès. Què estan explicant?
Sí, sí, tot just acaba de començar aquest acte, ho fa amb una mica de retard. El govern, podem anunciar que acaba de licitar avui mateix per 48 milions d'euros la compra dels primers 7 trens del nou sistema de tramvia del Camp de Tarragona. La primera fase del projecte, entre Cambrils, Salou, Vilaseca i l'estació intermodal, s'espera que es posarà en marxa a finals del 2026. El projecte ja té definides, doncs, totes les línies, totes les parades, el calendari d'execució. En total diuen que seran més de 540 milions d'euros d'inversió per fer 46 quilòmetres de vies amb 47 estacions i 10 intercanviadors, amb una previsió de 9 milions i mig d'usuaris inicials a l'any. Al final s'ha optat per un model de tramvia, s'ha descartat el tren tramvia que s'havia dit inicialment per integrar-lo, diuen, millor a les trames urbanes on en alguns punts no hi haurà catenària perquè els combois portaran bateries. El sistema el gestionarà Ferrocarrils de la Generalitat. Tot això són detalls d'un projecte que s'estan donant ara mateix per part dels tècnics del Departament de Territori en un acte que s'està fent al Palau de Congressos de Tarragona, els alcaldes i també les autoritats dels sectors econòmics del territori. Aquest ambiciós projecte, per recordar que, com deies, porta molts anys gestant-se, amb desenes de reunions amb ajuntaments, amb ADIF, amb AENA, serà realitat a la primera fase el 2026. Aquesta primera fase és la més avançada, que utilitza el traçat de l'antiga línia ferroviària de la costa entre Cambrils, Salou i Vilaseca. Aquí ja s'estan redactant el projecte d'una obra que costarà 150 milions d'euros i que es licitarà l'any vinent. Aquest primer tram ja connectarà amb l'estació intermodal quan ADIF la posi en marxa, i la segona fase, que inclou els traçats urbans de Reus i Tarragona i l'enllaç amb l'aeroport de Reus, estaria acabada l'any 2028. Ferrocarrils de la Generalitat també ha explicat avui que espera que inicialment hi hagi freqüències cada 15 minuts entre els combois d'aquest nou tramvia i que augmentarà l'ús del transport públic del 18% actual fins al 25% en tota aquesta àrea econòmica de Tarragona, Reus i zona de la Costa Daurada.
Doncs et deixem que ho continues escoltant. Intentem també resoldre uns petits problemes que hem tingut de petits talls, però hem entès les xifres, els quilòmetres i aquesta novetat importantíssima del tram de Tarragona. Gràcies, Manel. Fins després. Bon dia.
Bon dia.
I les obres de la nova estació d'autobusos de Lleida es licitaran també d'aquí un mes amb la previsió que s'acabi la tardor del 2025. La Generalitat invertirà 44 milions d'euros en l'equipament que es construirà vora l'estació del ferrocarril per promoure el mateix la intermodalitat. A Lleida, Roger Segura, com quedaran dibuixades aquestes noves instal·lacions?
Hola, bon dia. La nova estació es construirà als antics magatzems industrials dels docs i a l'antiga farinera La Meta, que es preservaran i rehabilitaran per poder encabir-hi 28 andanes i serveis. Els Els docs acolliran els serveis propis de l'estació, com són el vestíbul, les taquilles, la sala d'espera i oficines, i la resta es completarà amb una zona de nova construcció. Tot plegat suposarà un canvi substancial respecte de l'actual baixador d'autobusos, que data dels anys 70 i havia quedat molt degradat, com destaca el conseller de Territori, Juli Fernández.
És la principal inversió en una estació d'autobusos al país. Passem d'un baixador a una estació amb tots els ets i uts, moderna, digital, que connecta la ciutat.
Els autobusos entraran i sortiran a la nova estació pel carrer Príncep de Viana, cosa que comportarà una nova regulació semafòrica.
I els viatgers per on hi podran accedir?
Doncs l'accés principal serà a la plaça de Ramon Berenguer IV, on un embolcall de vidre permetrà veure la façana rehabilitada dels docs des de l'exterior, però també se n'adequarà un altre pel carrer Comtes d'Urgell, com destaca l'alcalde Miquel Pueyo.
Aquest accés per a vianants facilitarà l'accés des dels barris de Balàfia i Pardinyes. Per tant, serà un element més per superar aquesta trinxera que d'alguna manera suposa l'estació del ferrocarril.
Tota aquesta zona on la paeria també impulsa un centre comercial, el cobriment de les vies i la construcció d'habitatges en el marc de l'anomenat Pla de l'Estació es convertirà en un nou àmbit de centralitat urbana.
I ara us explicarem la polèmica que hi ha Cadaqués per la concessió de les guinguetes de platja per l'estiu. Per ara, fins al 2026, n'han quedat fora dos negocis històrics que han ofert menys diners que els nous adjudicataris. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Laia, a Cadaqués hi han aparegut cartells fins i tot de protesta i pintades.
Sí, cartells enganxats pel poble on hi diu es ven i també pintades en alguns establiments. De fet, aquest dissabte a la tarda s'ha convocat una concentració sota el lema Nos amb nos, però de veritat. Segons l'associació Cuidem Cadaqués, l'adjudicació de les guinguetes ha estat la gota que ha fet vessar el got d'alguns veïns. Què ha passat? Doncs el motiu de la controvèrsia és el pes que ha tingut l'aportació econòmica en la puntuació de la concessió, que era més alta que la valoració del projecte. Les noves propostes han presentat uns 70.000 euros i el xiringuito de la Mei, a la platja de Ses Oliveres, i el de Portlligat, a Racó d'en Dani, que tenien la concessió de fa 10 anys, per ara n'han quedat fora. Yasmín García, de l'associació Cuidem Cadaqués, remarca que el procés es podia haver fet diferent.
Que quedi ben clar que l'Ajuntament ho ha fet tot de forma legal, no hi ha res il·legal, i tampoc anem en contra de la gent que ha licitat per aquests xiringuitos. Nosaltres el que creiem que les coses es podien haver fet d'una altra forma, que no beneficiés més a la gent que viu aquí, que al final és la gent que fa aquest poble i la gent que té el turisme.
L'alcaldessa Pia Serinyana detalla que s'ha seguit la llei i que el procés d'adjudicació encara no està tancat.
Aquesta nit passada es tancava el termini per poder entregar tota la documentació que se'ls ha requerit, s'analitzarà tota la documentació i poden haver-hi sorpreses encara. Amb un procediment com és aquesta licitació, el que vetlla l'Ajuntament és perquè hi hagi igualtat d'oportunitats per tothom i que no hi hagi discriminació, que és el que ens demana també la llei de contracte.
Laia, per alguns veïns, el municipi està perdent l'essència.
Sí, per la Yasmín García hi ha problemes diversos. Un d'ells, important, l'habitatge.
És un poble petit, on les coses es poden gestionar d'una forma més senzilla que en llocs grans. Començar a tenir en compte sobretot el tema de la vivenda per la gent que viu aquí, perquè és que ja no és que no puguem pagar, si és que no hi ha pisos de lloguer, està pràcticament tot Airbnb.
L'alcaldessa remarca que hi actuen i detalla les dades de la diagnosi de la situació.
Ara en aquest moment ja no es donen cap més llicència d'ús turístic i ens ha revelat que de 3.600 habitatges més o menys aproximat que tenim a Cadaqués, 980 són d'ús turístic legal. Encara hi ha una borsa més gran també d'il·legals, que és una inspecció que començarem a fer.
Serinyana també especifica que han rehabilitat 3 pisos per lloguer social i fan inventari de solars on poder fer habitatge social.
I avui el nostre clic del dia és per un cas curiós, la detenció a Vilanova de la Barca, a la Noguera, d'un noi de 24 anys, acusat d'apropiar-se il·legalment d'imatges de mòbils aliens. Estela Bussom, sabem exactament què feia?
Hola, Marta. Doncs, pel que sembla, entrava als terminals aprofitant les connexions de wifi públiques, gratuïtes, i la investigació dels Mossos sabem que va començar arran de dues denúncies formals que van presentar dos afectats de Balaguer. Ara s'investiga quantes víctimes hi podria haver i exactament per per què utilitzava les imatges. Això sí, de moment, detingut avui, acusat d'un delicte de descobriment i revelació de secrets.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els casos d'abusos sexuals a infants i adolescents s'han quadruplicat al Camp de Tarragona des que es va posar en marxa com a prova pilot el projecte Barnahus, la casa dels nens, ara fa 3 anys. Més de 600 menors, 600, han passat per aquest espai i l'èxit d'aquesta prova pilot ha fet que el govern impulsi fins a 12 centres aquest any arreu del país. Anem a Tarragona. Clara Echevarria, aquesta xifra revela una realitat força preocupant.
Sí, és el que ha assenyalat el conseller de Dret Social, Carles Campuzano, que tot i valorar positivament que s'hagin detectat més casos, això ha de fer reflexionar.
Em recordava, diu, sí, conseller, quan dius això d'aquí, el que estem fent és emergir la realitat, i tens raó. I justament l'altra evidència de l'èxit de la Barnahus és l'emergència de la realitat en el Camp de Tarragona, no? 622 nens i nenes atesos en el període de que està en marxa aquest projecte, multiplicant per 4 les xifres, no?
Per la seva banda, la directora general de l'atenció a la infància i a l'adolescència, Esther Cabanes, també s'ha centrat en explicar aquestes xifres.
Però que en realitat no és que a Tarragona s'abuse més ni que visquen més depredadors sexuals, perquè això ja partim de la base de que això no és així, sinó que al final el que passa és que treballem millor i per tant la gent sap que hi ha un espai on se pot atendre, però no només les famílies, els xiquets, sinó també els professionals.
Clara, tu hi has estat. Com és aquesta nova Barnahus?
Doncs la nova seu es pot definir sobretot com un lloc acollidor, amb molta llum natural, de parets de colors càlids i guarnit perquè els nens i nenes s'hi trobin a gust. De fet, la seva antiga seu, la seu provisional, ja era d'aquesta manera, ja era un lloc acollidor, però ara més és més espaiós i facilita així la feina dels professionals. En l'acte d'avui, a més, s'ha recordat que d'aquí a finals d'any hi ha la intenció d'activar 12 nous Barnahus arreu del territori.
Doncs arran d'aquesta inauguració de la casa Barnahus, la casa dels nens a Tarragona, hi ha un grup, els Xiula, que han estrenat una cançó molt especial, es diu El cos és meu.
I qui t'ha dit que em pots tocar? La meva mà, el meu grup, la meva edat, dins la meva intimitat.
Aquest tema, El meu cos és meu, és una reivindicació per conscienciar sobre els abusos sexuals als menors. El grup ha passat avui pel Matí de Catalunya Ràdio i ha explicat que la idea feia molt de temps que l'estaven rumiant. Ho deia el Jan Garrido, que és músic i educador social.
La idea ja fa anys que ens persegueix. És un tema que moltes famílies i nosaltres mateixos teníem molt en ment de fer, i mai ens acabàvem d'atrevir. Era com un tema molt delicat, que havíem de treballar amb molta rigorositat, i sempre ens quedàvem com a les portes. Llavors, quan el departament ens ho va demanar, va ser com el moment de dir és la gent que ens ho havia de demanar, i ens vam posar a fer la nostra feina.
La cançó, expliquen els seus autors, dona consignes de com el nen o nena es pot dirigir a l'adult per demanar qüestions que l'inquieten i que fan referència a la seva intimitat, i si en algun cas l'infant s'ha sentit incòmode. El grup Xiula és una banda d'animació musical que fa cançons pròpies i per encàrrec, i que també creen els seus espectacles.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'empitjorament de la salut mental entre els joves dispara el nombre d'alumnes que reben atenció a domicili. Les classes a casa són excepcionals i estan pensades per aquells alumnes que per una malaltia greu, física o mental, no poden anar a l'escola o a l'institut. El curs passat es van atendre més de 1.100 alumnes, una xifra que està clarament per sobre dels 800 casos de mitjana que s'atenien abans de la pandèmia, Sara Canyeté.
Sí, els motius per rebre aquestes classes a casa són diversos. Alguns exemples hi trobem des d'alumnes
pacients en tractament oncològic fins als que recuperen una depressió o d'un trastorn alimentari. Educació reconeix que l'augment de casos s'explica per l'empitjorament de la salut mental dels joves després de la pandèmia. Ho explica la doctora Laia Asso, que és la directora general d'Educació Inclusiva del departament.
S'ha de comentar que sabem, o almenys així ens ho traslladen des del Departament de Salut, que ja no referint-me tant als trastorns de salut mental, sinó al pas previ, al malestar emocional, ja es detecta un augment de malestar emocional en infants i joves, sobretot en joves, previ a l'inici de la pandèmia.
Sara, has parlat amb dues professores que fan aquesta feina. Què expliquen?
Doncs a grans trets que és una feina que remou, perquè els casos, doncs ja ens ho podem imaginar, són dificultosos, però que compensa. La idea és traslladar l'activitat que s'està fent a classe, però com ens explica la Màriam Alcayat, s'ha d'anar dia a dia.
És possible que et trobis amb un adolescent que no es pot aixecar del llit. Vull dir, ja no et planteges, no?, la part curricular, què faràs aquell dia, si faràs matemàtiques o faràs llengua castellana, no? No t'estàs plantejant si aquell dia es podrà aixecar o no. Llavors, acompanyar des d'un altre lloc també això, el fet de estic aquí, t'estic esperant.
Per alguns alumnes, com ens explica l'Alba Díaz, aquestes classes són una motivació i permeten mantenir un vincle amb el centre.
Jo li comparteixo coses que es fan al centre, reunions que tinc amb els seus profes, ara el concurs de Sant Jordi, no? Tenim un concurs de Sant Jordi de literatura i ella ha presentat una obra per al concurs, no? És una manera de mantenir aquest vincle i recordar-li que ella és alumna, no?, del centre, que el centre l'espera quan estigui preparada per aquesta reincorporació.
I l'èxit, Marta, evidentment, doncs, és que tornin a classe.
Gràcies, Sara. Parlem d'un altre èxit o d'un objectiu que acabi sent un èxit.
Com te va? Parla. A la veig? No és que es gostin aranès. No és que s'ha desapareixer era llengua aranesa quan converses.
Aquesta és una de les falques de la nova campanya per fomentar l'ús de l'aranès entre els joves, impulsada pel Consell General d'Aran. Feia 12 anys que la màxima institució aranesa no impulsava una campanya d'aquestes característiques i ho fa en un moment en què només un 2,4% dels joves utilitza l'aranès a les xarxes socials. Sofia Cabanes, bon dia.
Bon dia, Marta. Sota el lema La gent apunta de la llengua, traer aranès, la màxima institució aranesa pretén conscienciar sobre la utilitat de la llengua pròpia entre el sector més jove de la societat. Es difondrà sobretot a xarxes socials, però també en mitjans audiovisuals i en format físic, amb cartelleria i marquesines de transport públic. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Ja no hi ha una campanya de normalització, hi ha una campanya de sensibilització. Hi ha la primera campanya de l'aranès en plus de 12 anys. I, per tant, les causes han canviat força i ara ja són de les unes accions d'impacte.
És una campanya desenfadada que incorpora anglicismes. Carles Soria és membre d'Onidea, l'empresa que l'ha creat.
Hem fet servir un llenguatge desenfadat, modern, atrevit, fins i tot diríem no institucional, per tal d'aproximar-nos als joves.
Jana Batalla i Jan Moga són dos dels estudiants que han posat veu a la campanya i això és el que en pensen.
Bueno, pensi que pot aportar a que la gent joena seguisca emplegant el aranès i que se pugui seguir emplegant i que no se perde la nostra llengua.
La situació de l'aranès en les illes socials és pla difícil. Demà aquesta campanya pensam que se podria veure a causa. Més això ja és causa de cada un.
Les darreres enquestes del Consell General revelen que el percentatge d'alumnes de quart d'ESO i de primer de batxillerat que consideren l'aranès com la seva pròpia llengua no arriba al 19% i només un 2,4% l'utilitza a les xarxes.
Són 2:15 de 2 del migdia. Tenim novetats que hem d'anar a buscar a l'Alt Penedès. De fet, l'associació Arc Metropolità, que reuneix diversos municipis de la segona corona de Barcelona, reclama sensibilitat a la Generalitat per poder omplir les piscines públiques aquest estiu, pensant en la població i també que no es posi tota la pressió sobre els ajuntaments en les mesures contra la sequera. Montse Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
L'Arc Metropolità s'ha reunit aquí a Vilafranca. Què ha decidit avui, Montse?
Sí, doncs mira, demanen a la Generalitat poder ser interlocutors, que se'ls escolti en el tema de l'aigua i en molts altres temes. En aquest cas, davant d'un estiu que serà especialment calorós, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que ha fet de portaveu, ha demanat això per tal que els pobles i ciutats siguin illes climàtiques i puguin oferir piscines per remullar-se i aigua per beure als seus ciutadans.
poder reomplir piscines públiques, sinó imagineu-vos el drama de tenir casals d'estiu, de tenir poblacions senceres que estan allunyades de la costa. El decret actual diu que es poden reomplir, per tant, que si no estan buides les puguis anar reomplint, però ens podem trobar el cas, per exemple, paradigmàtic d'haver hagut de buidar alguna piscina perquè s'ha de fer alguna reparació perquè no perdi, per tant, tinguem encara més pèrdua d'aigua i que després no es deixi reomplir. I sí que li demanem a la Generalitat sensibilitat.
Els alcaldes de Mataró, Martorell, Vilafranca i Sabadell han estat especialment crítics amb l'exigència que pateixen per part de les altres administracions. Sentim Marta Ferrés i David Boté, alcalde de Mataró.
No es pot traslladar sempre tota la pressió de tots els ajuntaments. És a dir, al final, les competències les té qui les té i les ha d'exercir i, per tant, també ha de buscar solucions. I el que no pot ser és posar-nos els ajuntaments en els atzucats sense donar-nos eines per poder-hi respondre. I, per tant, no només es tracta. Els ajuntaments no som l'enemic a batre des d'aquest punt de vista. Nosaltres volem complir, volem fer bé les coses. Per tant, no és un tema d'amenaçar en posar sancions, sinó nosaltres volem fer bé les coses.
I el que demanem és que no siguem car de canó a l'hora d'aplicar les mesures. Som com la infanteria, no?, en una batalla, que anem avançant, i, bueno, no ens deixeu sols.
També han rebutjat la proposta de l'Ajuntament de Barcelona d'aplicar restriccions d'aigua diferents segons municipis. Pel que fa a altres temes, han acordat reclamar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya la rehabilitació d'habitatges amb una línia que permeti accedir-hi a tothom amb certesa de si cobraran després o no. I també que hi hagi més finançament local, perquè se'ls demanen moltes coses, però després les lleis no preveuen com això es pagarà.
Doncs les peticions dels diversos alcaldes. Gràcies, Montse Gené, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Aquesta sequera persistent obliga els pagesos a fer un ús més eficient de l'aigua, l'estudi de varietats que necessiten menys regadiu i una gestió més acurada del rec ha permès al grup Borges reduir un 35% l'ús de l'aigua a les seves finques. Anem a Tàrrega, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Els productors d'aquest gran grup empresarial de Borges ho han pogut constatar.
Exacte, sí. La implantació, com deies, de noves varietats que requereixen menys aigua, l'estudi del millor moment per regar i evitar així l'evaporació d'aquesta aigua, permeten fer-ne un ús més eficient. Ho constatava David Prats, president executiu del grup Borges.
En términos de tener variedades que necesiten menos agua o en términos de regar, por ejemplo, momentos en que pues haya menos evaporación, etcétera, 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 como podría ser un detector de humedad y no regar de forma planificada.
L'empresa també instal·larà 4 parcs fotovoltaics per cobrir les necessitats de rec. D'altra banda, el grup Borges acaba de facilitar aquí a la seva finca Mas de Colom de Tàrrega les grans xifres econòmiques del tancament del 2022. L'empresa ha incrementat un 26% les vendes respecte a l'any anterior, una firma que celebra enguany els seus 125 anys d'història.
Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
Ara marxem a Olot. Allà, tot i que es demana que no es fumi l'entorn de les escoles, encara es detecta nicotina a l'aire a les hores d'entrada i sortida dels alumnes. Això és el que es desprèn del control que s'ha fet durant un mes als centres educatius. Roger Santaló, Olot, bon dia.
Bon dia, Marta.
Això passa, tot i que s'ha senyalitzat les zones a prop dels centres per evitar que s'hi fumi, oi?
Sí, segons els controls no hi ha diferències entre l'abans i el després de posar els cartells, ni tampoc un cop fetes accions informatives per conscienciar sobre els perills del tabac. Una de les participants en l'estudi és Isabel Costa, tècnica del Consorci Sigma.
Anàvem amb un aparell a la motxilla perquè quedéssim discrets i no cridéssim l'atenció, que filtrava l'aire i el filtrava al llarg d'aquesta mitja hora que estàvem per aquí. Es portava analitzant un laboratori i és el laboratori qui determinava si en aquest espai on s'havia fet aquesta presa de mostra hi havia o no presència de nicotina ambiental.
De les 6 escoles estudiades, en 4 hi havia valors de nicotina ambiental alts, superiors al límit considerat com a perjudicial. Martí Trapat és cap del Servei de Salut Pública a Girona Nord.
El no haver-hi olor a tabac no vol dir que no hi hagi nicotina, vol dir que la nicotina persisteix. Segurament hi ha nicotina, i que és el que doncs, els alumnes, la gent que està al voltant d'aquest espai, va inhalant i són tots els productes que són perjudicials per la salut.
L'estudi dels primers que estudia la presència del tabac a l'entorn de les escoles a Catalunya també ha detectat 400 borilles als accessos immediats de les escoles. Recordem que la llei ara mateix no prohibeix que es fumi en aquests entorns.
Això està clar, vol dir que fuma molta gent.
Doncs durant les entrades i sortides dels alumnes, poca. Ho explica Isabel Costa.
Gent fumant n'hi havia sobretot el quart d'hora abans que sortissin els alumnes de l'escola. De l'ordre del 8% dels familiars que hi havia en aquell moment estaven fumant. Al moment de la sortida de l'escola això baixava en picat, si arribava a l'1%.
Però no n'hi ha prou. L'Ajuntament d'Olot vol arribar a la presència zero de nicotina i creu que s'han de fer més accions sobre els perills de fumar al voltant de les escoles. També es planteja fer entorns sense fum a prop dels equipaments culturals com la biblioteca o el teatre.
Gràcies, Roger. 5 centres educatius de Manresa han instal·lat dispositius d'adrenalina per utilitzar en cas de reaccions al·lèrgiques greus, igual que es fa amb els desfibriladors. És una prova pionera que impulsa una start-up del municipi. Anem a Manresa. Natidell, de quins centres educatius parlem?
Hola, bon dia. Parlem del campus universitari, l'escola OMS i de Prat, la Jovial, la part infantil i la DFP i l'escola Montserrat. Els dispositius mèdics estan a la vista i són de fàcil accés i ús. És com un boli que es punxa al cantó extern de la cuixa. Qualsevol pot fer-ho, tot i així. S'ha fet formació prèvia al personal, alumnes i docents dels centres que participen a la prova pilot. I és que un de cada 10 alumnes dels menjadors escolars són al·lèrgics a algun tipus d'aliment. Això vol dir que en algun moment poden fer una anafilaxi, una reacció al·lèrgica greu. Davant d'això alerten els experts que cal actuar de manera ràpida i eficaç per evitar un desenllaç fatal. La doctora Anna Sales, al·lergòloga, és una de les fundadores de l'empresa Adam Medical Innovation.
Moltes vegades el maneig o el reconeixement és tardí, costa reconèixer quan hi ha una reacció al·lèrgica i que a més quan es reconeix es fa por de posar l'adrenalina i s'espera fins que no arribin els serveis d'emergències, que a vegades ja és massa tard. És una reacció immediata, greu i molt, molt ràpida, amb la qual es posa el tractament immediat o si no hi ha desenllaços fatals com els que hem vist últimament les notícies.
El dispositiu està connectat amb el SEM.
No només és un autoinjector, sinó que això és un dispositiu mèdic acompanyat d'una plataforma de telecontrol que ajuda l'estoc d'adrenalina a conservar que estigui en bon estat i ajudar al maneig tant dels professors, cuidadors o del propi pacient, no, que tingui una reacció al·lèrgica.
Segons l'Acadèmia Europea d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, el 20% de les reaccions al·lèrgiques passen en centres educatius.
Gràcies, Nati. Augmenta el nombre d'immigrants i refugiats atesos pel Servei d'Acollida de l'Ajuntament de Barcelona, el SAIER. Per primera vegada des que es va crear el servei fa més de 30 anys, l'any passat es va sobrepassar la xifra dels 20.000 usuaris atesos. Jordi Corbalán, quin és el motiu d'aquest creixement?
Doncs en bona part l'arribada de refugiats per la guerra d'Ucraïna, que han passat també pel servei. El SAIER és una finestreta única que ofereix gratuïtament als immigrants i refugiats serveis de primera acollida, atenció psicològica, assessorament jurídic per als tràmits de regularització i d'estrangeria i coneixement de la llengua. La majoria dels usuaris d'aquests últims anys han estat de procedència sud-americana. L'any passat, després de la pandèmia, el SAIER va atendre 21.000 persones, el 17% més que l'any anterior. El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, assegura que s'ha atès l'augment de demanda sense que el servei hagi col·lapsat.
Això que hem pogut oferir com a ciutat a la població ucraïnesa, ens agradaria doncs, també poder-ho oferir a la resta de persones immigrades que arriben a la ciutat, de persones que busquen refugi a la nostra ciutat i que no es troben la mateixa disponibilitat, especialment pel que fa a les administracions que tenen competències, especialment pel que fa a l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.
L'Ajuntament ha denunciat el col·lapse de l'Estat per tramitar les sol·licituds de protecció internacional. Laura Moreno és la coordinadora d'assessorament jurídic.
Portem ben bé més d'un any on les persones que volen sol·licitar protecció internacional a la província de Barcelona no poden fer-ho perquè no hi ha suficients cites disponibles.
Amb els refugiats ucraïnesos, en canvi, l'Estat els ha concedit una protecció temporal per 2 anys. L'any que ve, el SAIER estrenarà un nou edifici al carrer Tarragona.
A la ràpida, avui s'ha fet la primera sembra d'algues a la badia dels Alfacs. És una alternativa comercial al musclo del Delta, que amb el canvi climàtic doncs, cada vegada té un futur més complicat. César Sempere, bon dia.
Bon dia, Marta.
Estem parlant, César, del primer cultiu d'algues en un espai natural a Catalunya i amb una tècnica innovadora. Les sembres es fan amb cordes?
Sí, podríem dir que el futur ja ha arribat a les plataformes del Delta. Allí arribem els periodistes en una embarcació. Des d'avui, els musclos tindran nous companys. Són dos tipus d'algues autòctones, la ulva, l'actuca i la intestinalis, enciam de mar, popularment. Les seues llavors es sembren en cordes de polièster que es lliguen als pals de la plataforma. Jorge Santamaría i Raúl González han fundat l'empresa Alga Brava, que des de Girona han investigat el projecte.
Hem observat creixements de 5 centímetres fins a 1 metre en 15 a 20 dies. I clar, un aspecte positiu que té això és que aquesta espècie agafa molts nutrients de l'aigua, no? Llavors és capaç de reduir una mica l'impacte que té l'aqüicultura de musclos.
Economia circular, ja que tot el que els musclos excreten, les algues són capaços d'aprofitar-ho per per créixer.
Al nord d'Europa, també a Galícia, és una indústria que s'ha despertat amb força i s'han diversificat les seues eixides. Les algues de l'Ebre, per les seues característiques, es destinaran sobretot al consum directe, crues, fregides o picades per fer brous. De fet, el 50% de la seua composició són proteïnes. Sergi Tudela és director general de Política Marítima i Pesca Sostenible.
Tenen unes propietats extraordinàries, no? 50 vegades més ferro, per exemple, que l'espinac, no? Tenim un marc internacional, la FAO, la Comissió Europea, que essencialment està apostant fortament per aquest tipus de nova aqüicultura. Nova aqüicultura aquí, a l'Àsia, per exemple, doncs és ben coneguda des de fa molt temps, no?
És un mercat de futur i a les badies del Delta es parteix amb avantatge. Gerardo Bonet és gerent de Fepromodel.
El know-how el tenim, o sigui, tenim plataformes, tenim aqüicultors, tenim concessions, ho tenim tot.
Al mes de juny, les cordes que avui s'han enfonsat es convertiran en cortines d'algues i estes per recollir i vendre.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Atenció, catalans. Hi ha perill de bombardeig. Aneu als vostres refugis amb calma.
85 anys després d'aquesta sirena, d'aquest missatge i dels bombardejos sobre Barcelona, en el segon atac aeri més mortífer de la Guerra Civil, una gran exposició fotogràfica mostra els espais subterranis on els ciutadans es van refugiar de les bombes. Es tracta de la mostra 1322 Refugis Antiaeris de Barcelona, que demà s'inaugura a la Presó Model Montse Mas.
Sí, l'exposició posa imatges a la resistència ciutadana, aquesta immensa xarxa de protecció soterrada, aleshores inèdita a Europa. Una ciutat sota la ciutat que al llarg de 15 anys ha retratat la fotògrafa i periodista Anna Sánchez. Són declaracions a Catalunya Informació.
Amb la fotografia materialitzar un patrimoni difús, inconcret, que molta gent sap que existeix però que no té una imatge clara. Hem posat imatges a aquesta memòria de la resistència. Topar-te de cara amb la memòria de la resistència és una experiència com a fotògrafa única.
La també comissària de la mostra ha fotografiat 40 refugis, molts d'ells per primera vegada, dels 1.322 que hi ha inventariats. N'hi ha de comunitaris, de privats i altres espais, com l'antiga estació de metro de Correus, habilitats a correcuita. Accedir-hi i fer-hi fotos, assegura Sánchez, no ha estat una tasca gens fàcil.
A vegades accedíem per pous nets del clavegram i era molt complicat. Tenien poc oxigen, gasos tòxics o aigua. Aquesta humitat ha estat una de les principals dificultats que he hagut d'enfrontar perquè es bloquejava la càmera. Però a vegades hem tingut la immensa sort de que una veïna ens ha obert la porta de casa seva i a través d'una cuina podíem accedir al que abans era un refugi comunitari que ara ja només conservava aquell accés en un domicili particular.
A més de les 170 fotografies s'hi exposen objectes recuperats dels refugis que ens parlen de la vida quotidiana sota les bombes. Les imatges i els objectes es distribueixen per les cel·les i els passadissos de les galeries 3 i 4 de la Model i pel cocomissari de la mostra, l'historiador i exdiputat del Parlament Xavier Domènech, seran tot un descobriment.
Hi ha una cosa que és saber i l'altra, diguem, és descobrir. Descobrir allò que està sota els seus peus i a vegades no som conscients de que és un passat que està absolutament present, que Barcelona està forada per més de 1.322 refugis que trepitgem dia a dia, i descobrir que hi ha una fina línia que separa la normalitat de la realitat extraordinària i que aquesta fina línia la van viure els nostres avantpassats.
La mostra està organitzada per la Regidoria de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona i es pot visitar fins al 31 de juliol.
Gràcies, Montse. I aquests dies es multipliquen les presentacions dels festivals de música de l'estiu. Avui ja sabem qui actuarà al Portal Blau de l'Escala, a l'Alt Empordà.
Tenim el dia marcat des de fa setmanes. Tenim la roba planxada i la ruta clara.
I seran aquests que sentiu, els Amics de les Arts, i també Judit Nederman, Pau Ballbé, Blau Muto, Joan Dausà, que encapçalen la setzena edició. I no són els únics, Fèlix Martín.
Hola, bon dia. No són els únics. També hi haurà concerts amb Roger Padrós, Meritxell Noguer, la Helen, Anna Ferrer o la Gio Sinfonia amb Mariola Menvibres. Però cal recordar que al Portal Blau de l'Escala no només hi ha música. També hi trobarem teatre, dansa, literatura, poesia, pensament i fotografia. Una vintena d'activitats fins al dia 5 de setembre en la 16a edició d'aquest festival, la més jove i compromesa, han dit avui. El gruix dels concerts del festival es faran a l'estiu. Blau Mut, per exemple, actuarà el dia 5 d'agost. Judit Nederman, l'endemà. El Fòrum Romà d'Empúries també serà el dia 11 d'agost, Joan Dausà. I els Amics de les Arts, el dia 12. Però el Portal Blau, el Festival de Música i Art de la Mediterrània, ja arrencarà directament demà passat divendres, dia 31, i ho farà amb un concert de Roger Padrós a l'Alfolí de la Sal, a l'Escala. Fins al dia 5 de setembre, com dèiem, inclourà una vintena de propostes.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Avui dia important per al Barça femení, que es juga la possibilitat d'accedir a les cinquenes semifinals seguides de la Champions de futbol. Oriol Montner, bon dia.
Bon dia. Les blaugranes rebran la Roma 3:15 a la tornada dels quarts de final i amb un 0-1 favorable del partit d'anada. El tècnic Jonathan Giraldez demana que l'equip sigui més sòlid que el partit de Roma.
Hem de tenir la consistència que pot ser l'altre dia a Roma. Els últims 10-15 minuts de partit no van tenir. Per aquest desig de voler marcar un altre gol, un segon gol que ens apropés una mica més a la semifinal, i van perdre una mica el control del partit.
Vicky Losada, ex-blaugrana, ara a les files romanes, té clar per on passen les opcions de les italianes.
El Barça es uno de los mejores equipos del mundo, el mejor en posesión y en transición y en presión. Tenemos que hacer un partido muy serio, muy completo. Saber que son 90 minutos, nada de nerviosismo, jugar también con todos los tiempos del partido, que es lo que estamos intentando mejorar. Intentar tener el balón. Yo creo que el Barça, si no tiene el balón, sufre, porque están acostumbrados a tenerlo.
El partit es jugarà al Camp Nou i s'hi esperen més de 50.000 persones. El podrà seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio. Avui també juga un altre partit de tornada dels quarts de final, el que enfrontarà l'Arsenal i el Bayern de Munic amb un 1-0 per les alemanyes de l'anada. I aquestes últimes hores hem sentit Bori Fati, el pare d'Anson, una entrevista a la cadena COPE. El pare del jugador no entenc que ara, que el seu fill no està lesionat, no se li doni el protagonisme que tothom li reclamava quan estava de baixa.
I Ansu s'ha lesionat con el Barça. I s'ha passat este calvario todo con el Barça. ¿Eh? Y todo con el Barça. Ansu ha dado cara todo. ¿Por qué? Porque cuando Ansu recupera y Barça estaba caída. Todo el mundo quería que Ansu jugaba para animar Barça. Y ahora, hoy, que Ansu está, ¿qué pasa?
Bori Fati diu que ens es vol quedar de blaugrana.
Enfadat, eh? Parlem ara de bàsquet. A l'Eurocup, la penya juga a 8:15 l'últim partit de la fase de grups.
Serà a casa contra el Lietkabelis lituà. L'equip encara aspira a acabar primer de grup i ho aconseguirà si guanya i si el Prometei perd davant del Venècia. Si no, acabarà segon de grup de cara als play-offs pel títol. Carles Duran, entrenador.
Bueno, un equip que cada partit que han guanyat els hi ha donat un plus de confiança, i també depèn del que passi en el Prometei i Venècia, doncs ells també poden tenir camp a favor en eliminatòries, per tant, doncs un rival que segur que ens posarà les coses molt difícils.
De la seva banda, el Baxi Manresa jugarà avui a les 9 a la pista del Lenovo Tenerife, un partit ajornat de la 20a jornada de Lliga. Pedro Martínez, entrenador.
Bueno, nosaltres intentarem fer el nostre bàsquet, que és més dinàmic que el seu, i és on ens trobem més segurs, però clar, no està clar que ens deixin.
Pel que fa a l'Eurolliga, la primera competició continental, el Barça atrapa l'Olympiacos i el Madrid al capdavant de la classificació després d'haver guanyat ahir el Partizan a Belgrat 80-89. En partit de la 31a jornada, tot i això, els blancs i els grecs juguen avui. El blaugrana Nikola Mirotić estava molt satisfet.
Orgulloso del equipo, porque creo que esto era un muy buen test para nosotros, porque veníamos de jugar muy buen baloncesto. Una victoria importante en el sentido de que, demostrando una vez más de que el equipo está jugando muy bien, de que estamos llegando a un muy buen momento.
Encara en bàsquet, segons que ha avançat l'ESPN, Pau Gasol ha estat escollit nou membre del Saló de la Fama de l'NBA. És el màxim reconeixement que pot tenir un jugador de bàsquet professional dels Estats Units. A la Lliga Masculina d'Hockey Patins, avui es juguen 3 partits a la jornada 23. Girona-Voltregà, Noia Caldes i Arenys de Montlleida. I a la femenina, 4 partits més, també de la jornada 23. Liceu, El Picat, Vigues i Riells, Telecable, Gijón, Palau de Plegamans, Igualada i Cerdanyola, Vilassana.
I en vol victòria de mèrit del Granollers ahir a Dinamarca a la Lliga Europea.
L'equip va remuntar els 2 gols en contra del partit d'anada i va derrotar l'Horus a domicili per 25-30. Amb aquesta victòria es classifica per als quarts de final de la Lliga Europea. L'entrenador Antonio Ram estava molt satisfet, ho explicava al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Sabíem que li havien de donar la volta, l'equip estava treballant bé, i potser ho hem fet en el partit més complicat, a camp contrari, contra un equip hipotèticament millor que nosaltres, que ens havia agafat unes diferències molt definitives en el partit d'anada, però que per molt bons minuts finals del partit d'anada i per un gran partit d'avui, doncs es pugui classificar.
El rival dels ballessans als quarts de final serà el Flensburg alemany. I a la Lliga Masculina de Waterpolo, el Sabadell es va imposar l'Atlètic Barceloneta per 10-8 en un partit pendent de la 15a jornada. Sergi Cabanes, jugador del Sabadell.
M'hauria agradat que aquestes dues victòries haguessin valgut títols, però bueno, es posen en una posició molt, molt favorable de cara als play-off.
i si en cap cas nosaltres badem, ens podem trobar amb una oportunitat molt bonica.
Amb la victòria, els sabadellencs es refermen com a líders a la classificació, amb dues victòries d'avantatge sobre els barcelonins.
No t'ho pots perdre.
I avui acabarem amb teatre, amb un monòleg de l'actor Nil Cardoner, El roc de polseres vermelles, escrit pel dramaturg Joan Yago, que és un dels membres fundadors de la Calòrica. L'obra porta per títol Tot el que passarà a partir d'ara i explica el dol d'un adolescent per la llarga malaltia i, finalment, la mort del seu pare. És el primer monòleg de l'actor Nil Cardoner. El muntatge estarà en cartell al Lliure de Gràcia, a Barcelona, fins al 16 d'abril. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa. I have to go.